Bon dia i bona hora. Són les 8 del matí. 5 minuts més. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dimecres, 18 d'octubre del 2023. Avui és el dia de Sant Lluc, és el dia del patró d'Olot, és el dia dels pintors. Una jornada que comença amb el cel mig encapotat, amb carrers molls a molts punts de les nostres comarques. Aniol Puigverd, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Quin és el mapa de temperatures amb el qual ens llevem avui?
Doncs temperatures on podem tornar a anar amb màniga curta, eh? Deixem una mica...
Sí o no?
Sí, sí, deixem el jersei que...
Això és un dragon can, eh?
Sí, sí, això no se sap mai què pot passar, eh? Cada dia que ens llevem no sabem mai què pot passar. Tenim 9 graus a Vall de Núria, 13 a Das, 15 graus a Ribes de Freser, 16 a Ripoll i a Mieres, 17 a Vic, 18 graus a Sant Feliu de Pallerols i a Castellfollit de la Roca, 19 a Olot, Santa Pau i Anglès, 20 graus a Girona i 21 a la Vall d'en Bas, Banyoles, Figueres i Roses.
Anem a comprovar quina és la previsió del temps de cara a les properes hores. Atenció, perquè a partir de demà a la nit s'acosten pluges intenses. Dani Ramírez.
Durant les últimes hores, ahir va entrar vent del sud i la temperatura va pujar a la meitat est de les comarques de Girona, especialment a l'Empordà, 28-29 graus a l'Alt Empordà, calor. De matinada hi va haver ruixats, aquests no estaven previstos, 14 litres, per exemple, per metre quadrat a Roses, 12 per Bou, 7-8 litres al Port de la Selva. I al vespre va arribar una gotellada despistada. Però avui el vent del sud s'intensifica. Pot arribar ratxes de 50-60 per hora i la temperatura encara podria pujar una mica més. Serà el dia més càlid d'aquesta setmana. Màximes de 25-28 a molts indrets, no tant a l'interior, aquesta temperatura disparada a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, al Pla de l'Estany, al Gironès i a la Selva, potser també baixa Garrotxa, localment arribant als 30 graus de temperatura màxima. No descartaríem a l'Empordà algun valor de 31 graus. Tot això en un dia de sol i núvols, de variabilitat, matí emboirat a la Plana de Vic, només aquí, i en principi sense precipitacions. Al vespre pot arribar alguna gota al Pirineu. Dijous, canvi de temps important, ens arriba una pertorbació molt activa entre la tarda i el vespre. El matí pot aguantar, però la tarda i el vespre ja tindrem pluges, que podrien ser moderades a intenses, sobretot la nit de dijous a divendres i divendres matinada a matí. Aquestes pluges vindran acompanyades de vent, de fort onatge, de temporal marítim i compta en zones inundables a prop de la costa per l'elevació del mar i també per algunes pluges que podrien superar els 50 litres per metre quadrat.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Titulars de la jornada que avui venen marcats pel medi ambient.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Gairebé 10 anys després de l'arribada de l'eruga del Boix a la Garrotxa i al Ripollès, està costant que les boixedes rebrotin.
Tal com expliquen des del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa, per sota dels 700 metres de cota està costant que recuperin els boixos, en canvi, per sobre dels 1.000, sí.
Des de la Generalitat continuen treballant en diversos estudis per pal·liar aquesta problemàtica que amb els anys s'ha anat estenent per tot el país. En Joan Montserrat és tècnic del Parc Natural.
Trobem que les boixedes amb una cota inferior a 700 metres pràcticament estan totes seques. Seques perquè ja fa uns anys que l'han anat atacant. I per sobre aquesta cota tenim les boixedes que encara van rebrotant, poden anar rebrotant, però que hi ha una afectació. O sigui, encara tenim la papallona del boix que està a la zona, està pendent, en els llocs on estan ajardinats, si no hi ha tractament, doncs l'oruga, o sigui, el papallona ataca i el boix es morirà, es mor, i si hi ha tractament, doncs es pot anar salvant de moment.
Viure al costat dels volcans no és perillós si prenem les mesures necessàries.
Ho diu el geòleg Joan Martí Molist, que assenyala la importància d'aprofitar els recursos que ofereix. El doctor Molist tancarà el cicle dels grans interrogants de la ciència aquest divendres a l'Espai Cràter.
Hi ha els dos aspectes, viure com viure amb els volcans i fer-ne un aprofitament racional, i no tenir por de viure al costat dels volcans. És a dir, és un aspecte que a vegades es discuteix, els volcans són perillosos si no sabem que hi vivim al costat, però si ho sabem i prenem les mesures que hem de prendre, doncs jo penso que no hi ha d'haver masses problemes. No? El que passa que sempre hem de fer, el que sempre hem de fer és anticipar-nos a la seva activitat, i això només es pot fer en base al coneixement.
La policia local de Ripoll continua amb els controls ordenats pel Servei Català de Trànsit.
Aquesta setmana el cos de policia centra en la circulació de patinets elèctrics i bicicletes.
Escoltem a Francesc Campaio, cap de la policia local de Ripoll.
És més complicat perquè no tenen vestidor, no tenen matrícula. Esclar, un cotxe és més fàcil perquè li apuntes la matrícula i encara que marxi ja el pots denunciar. Un patinet no, un patinet l'has d'aturar, has d'identificar el conductor, has de saber de qui es tracta, saber el domicili per poder-lo denunciar. És diferent.
A Olot, Itziar González és l'arquitecta encarregada de rehabilitar el barri vell de la ciutat.
L'avalen els seus treballs per transformar les Rambles de Barcelona, actuacions en les quals es va poder veure com González treballava responent les demandes dels veïns i veïnes, cosa que, segons l'alcalde d'Olot, Pep Berga, es repetirà aquí també.
La manera de treballar de la Itziar és una... ella sempre ho fa directament. De fet, per fer aquest treball no ho farà ni des de casa seva ni des d'un despatx de l'Ajuntament, el farà des del nucli, el nucli antic directament. Buscarà un lloc en allà des d'on treballar, perquè ella, per ella és molt important conèixer personalment a les persones, doncs, que viuen, que tenen botigues, els propietaris. És a partir d'aquest coneixement personal té una manera de treballar molt comunitària, molt singular, molt d'ella, i que a més li agrada fer-ho en ella personalment.
A la pàgina econòmica avui hem sabut que per cada cotxe nou que es ven, se'n venen 2,5 d'ocasió. El sector del cotxe de segona mà està en alça per la crisi de components i per la butxaca dels consumidors. Ho asseguren des d'Aura Motor de les Preses, que destaquen la bona qualitat d'aquest tipus de vehicles. Escoltem en Jordi Comelles, és el cap de vendes.
El vehicle d'aquest tipus d'ocasió també està pujant. Aquest any hi ha un creixement d'un 3% versus l'any passat del mercat d'ocasió a Catalunya. Llavors, dius, això està fent que encara estigui consolidant-se encara una mica a l'alça. No com l'any passat, però està evolucionant positivament. El mercat de cotxes d'ocasió, podem dir que avui per avui és un... de cada cotxe nou que es ven, se'n venen 2,4 d'ocasió.
Ripoll té una nova alcaldessa. Es diu Sara Marín, estudia a l'Escola Badruna i ha estat escollida amb les votacions dels seus companys i d'una forma, per cert, molt ajustada. És la nova batllessa infantil que, juntament amb els seus companys, tiraran endavant el petit consistori durant el curs. Per cert, que les seves claus de govern seran la seguretat i la millora de la vila comtal.
Per mi significa una experiència molt maca de viure, i així serà un record que ens quedarà per sempre. Al principi estava molt nerviosa, però ara que m'he presentat, que tinc aquesta oportunitat, ja estic superbé, estic... ara mateix estic que dic uau.
És dia d'esports avui, dia de futbol. La Unió Esportiva Olot intentarà colar-se a la final de la Copa Catalunya. Els de Pedro Dolera visiten l'Europa de Segona Federació aquest dimecres a les semifinals del torneig.
Olot hi arriba confiat i amb ganes després de golejar el Castelldefels per 2-4. El partit començarà a 8:45 del vespre al Nou Sardenya.
I, de fet, per als aficionats, una victòria seria una dosi d'optimisme.
Però, home, sí que es pot donar aquest punt de creença com a equip, si fossin capaços de guanyar. Pues, ostres, saltes una tanca molt important, no? Que al final és el que busques, no? A mesura des que vaig arribar aquí, pues vaig agafar un equip nou, després van fer una miqueta més, un dia van jugar millor, un altre pitjor, ara ja anem identificant tot, anem fent... Bueno, pues una mica és fer un passet més.
I el Club Tenis Taula Olot visita el vigent campió de Superdivisió. Jugarà a Priego amb Arnau Pons, Diego Silva i Diego Pinho. Serà l'estrena del portuguès aquesta temporada. L'equip arriba animat per aquest partit després de la victòria a casa davant del Cuer.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Cinc minuts més. Amb Joel Tallant i Aniol Puigvert.
Avui la pàgina verda obre el nostre informatiu. Gairebé 10 anys després de l'arribada de l'eruga del Boix a la Garrotxa, està costant que les boixedes rebrotin. Tal com expliquen des del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa, per sota dels 700 metres de cota està costant que es recuperin els boixos. En canvi, per sobre dels 1.000, sí. Des de la Generalitat continuen treballant en diversos estudis per pal·liar aquesta problemàtica que amb els anys s'ha anat estenent a tot Catalunya. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Tot i algunes excepcions, les boixedes han anat patint els efectes de l'eruga del Boix durant la darrera dècada a la Garrotxa, quan se'n van detectar els primers exemplars d'aquesta espècie invasora. Amb el temps, però, s'ha vist que només aquelles boixedes situades per sobre dels 1.000 metres rebroten amb condicions. En parla Joan Montserrat, tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Trobem que les boixedes amb una cota inferior a 700 metres pràcticament estan totes seques. Seques perquè ja fa uns anys que l'han anat atacant. I per sobre aquesta cota, tenim les boixades que encara van rebrotant, poden anar rebrotant, però que hi ha una afectació. O sigui, encara tenim la papallona del boix que està a la zona, està pendent, en els llocs on estan ajardinats, si no hi ha tractament, doncs l'oruga, o sigui, la papallona ataca i el boix es morirà, es mor, i si hi ha tractament, doncs es pot anar salvant de moment.
Des del Departament d'Acció Climàtica estan treballant en dos estudis d'investigació, ja que de moment no s'ha trobat una manera efectiva per acabar amb el problema. Segons Marc Vilaur, director general de Polítiques Ambientals, la bona notícia és que l'afectació actual no és tan preocupant com podia semblar al principi de l'expansió d'aquesta plaga arreu del territori.
Una certa fluctuació pel que fa a la població, amb un augment molt gran a l'inici, després una reducció important, i anem veient una certa fluctuació. En aquests moments estem estable, havent-se reduït de forma important, i analitzant a veure quines són les fluctuacions més petites que es van produint i que estimem que puguin arribar a un cert equilibri. És positiu, és més positiu del que ens pensàvem.
I és que el poc que queda per fer és mantenir bé, per exemple, les zones enjardinades.
L'oruga del boix en el medi natural és impossible frenar-ho, és impossible, perquè no hi ha cap mesura que es pugui aplicar econòmicament. I a nivell de jardineria, doncs, es poden anar fent manteniments en llocs concrets, amb tanques, es pot anar fent manteniment com es fan amb altres espècies que tenen plagues i que tenen malures.
El que també és cert, però, és que amb tractaments com el que es va fer al Parc Nou fa una mica més d'un any, amb la injecció d'un químic a l'escorça dels arbres per matar les erugues que es menjaven les fulles del boix, requereix d'una aplicació i un seguiment continu perquè valgui la pena, i això també suposa una despesa econòmica.
També hem sabut que viure al costat dels volcans no és perillós si prenem les mesures necessàries. Ho diu el geòleg Joan Martí Molís, que assenyala la importància d'aprofitar els recursos que ofereix. El doctor Molís tancarà el cicle dels grans interrogants de la ciència aquest divendres a l'Espai Cràter. A més, aquest diumenge també es donarà per acabat el postgrau en l'estudi dels volcans, que ha comptat amb la participació de més d'una vintena d'estudiants.
La tercera edició de la Setmana de la Vulcanologia tancarà les portes aquest diumenge. Una de les activitats que s'encarregarà de tancar aquests dies de ciència a la ciutat serà la ponència sobre el futur de la vulcanologia a càrrec del geòleg Joan Martí Molist, inclosa en el cicle Els grans interrogants de la ciència, i que tindrà lloc aquest divendres a les 7 de la tarda a l'Espai Cràter. La xerrada inclourà temes com els canvis en l'estudi dels volcans que vindran provocats per la crisi climàtica, entre d'altres. Ho explica el doctor Joan Martí Molist.
Hi ha els dos aspectes, viure com viure amb els volcans i fer-ne un aprofitament racional, i no tenir por de viure al costat dels volcans. És a dir, és un aspecte que a vegades es discuteix: els volcans són perillosos si no sabem que hi vivim al costat, però si ho sabem i prenem les mesures que hem de prendre, doncs jo penso que no hi ha d'haver masses problemes. No? El que passa que sempre hem de fer, el que sempre hem de fer és anticipar-nos a la seva activitat, i això només es pot fer en base al coneixement.
A part de la conferència que tancarà aquesta nova edició de la Setmana de la Vulcanologia, també es donarà per acabat l'onzena edició de postgrau sobre els volcans. Enguany ha comptat amb la participació de 23 estudiants, majoritàriament provinents d'Amèrica Llatina. El curs ha combinat sessions teòriques amb pràctiques i estava enfocat a persones amb un cert coneixement de la vulcanologia.
I és un curs de dues setmanes que el que fa és donar una revisió de tot el que és la vulcanologia moderna, i ensenyar una mica o repassar aquells aspectes que s'han de tenir en compte si un es dedica, doncs, a estudiar els volcans, i sobretot a fer, doncs, pronòstic del que poden ser les erupcions volcàniques, i veure una mica també com es treballen tots els diferents aspectes en relació amb els volcans.
Tot i que s'hagi acabat la Setmana de la Vulcanologia, l'Espai Cràter seguirà organitzant activitats de geologia fins al desembre. Hi haurà xerrades com l'estratègia per a la conservació de la geodiversitat i l'inventari d'espais geològics de l'ENP de l'Alta Garrotxa. També s'oferiran formacions com el batec dels volcans.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
És gairebé un quart de nou. La policia local de Ripoll continua amb els controls ordenats pel Servei Català de Trànsit. Aquesta setmana el cos de policia es centra en la circulació de patinets elèctrics i bicicletes. A la Vila Comtal, el carrer Sant Pere és un punt on els anomenats vehicles de mobilitat personal tenen restringida la circulació. Guido Sengerotti.
A les zones exclusives per a vianants, els usuaris de bicicletes i patinets elèctrics han de baixar del vehicle i circular a peu, com és el cas del carrer Sant Pere de Ripoll. Aquesta setmana el Servei Català de Trànsit ha ordenat controls en aquest aspecte a totes les policies locals de Catalunya, entre les quals la de Ripoll. Una tasca més complicada que no pas sancionar motos o cotxes. En parla el cap de la policia local de Ripoll, Francesc Campaio.
És més complicat perquè no tenen vestidor, no tenen matrícula. Esclar, un cotxe és més fàcil perquè li apuntes la matrícula i encara que marxi ja el pots denunciar. Un patinet no, un patinet l'has d'aturar, has d'identificar el conductor, has de saber de qui es tracta, saber el domicili per poder-lo denunciar. És diferent. I de moment no és obligatori tenir assegurança ni en bicicletes, ni en bicicletes elèctriques, ni en patinets. Tot i que el patinet no és com les bicicletes elèctriques que només funcionen quan pedales, sinó que el patinet donant gas és com un ciclomotor. I el meu parer és que hauríem de tenir assegurança perquè és més com un ciclomotor que no com una bicicleta.
Les infraccions més freqüents amb els vehicles de mobilitat personal són circular per zones exclusives de vianants, no portar casc o anar en direcció prohibida. En els patinets, altres faltes freqüents són anar dos usuaris sobre un vehicle o que l'utilitzi un menor de 16 anys, cosa que l'ordenança ripollesa prohibeix específicament. Aquests controls serveixen perquè l'ús d'aquests vehicles no es converteixin en una problemàtica més important, com ho és en ciutats més grans.
Aquí a Ripoll, per sort, de moment no hem tingut accidents greus amb patinet, no? N'hem tingut de molt lleus. El que sí que en denunciem cada setmana. Jo, personalment, la setmana passada em vaig denunciar dos, un per entrar en sentit contrari a la circulació i l'altre per no portar casc. I cada setmana en denunciem i inclús n'hem comissat i els portem a comissaria i fins que no venen els pares a buscar-los, no els tornem. Però de moment no és un greu problema aquí a Ripoll, de moment.
Al llarg de la campanya de controls de semàfors i ús de mòbil amb el cotxe dut a terme la setmana passada, es va acabar amb 11 sancions per creuar semàfors en vermell i dues denúncies per utilitzar el mòbil durant la conducció.
Mentrestant, ja que parlem de mobilitat, per cada cotxe nou que es ven, se'n venen 2,5 d'ocasió. El sector del cotxe de segona mà està en alça per la crisi de components i també per la situació de la butxaca dels consumidors.
Ho asseguren des d'Aura Motor de les preses que destaquen la bona qualitat d'aquest tipus de vehicles.
Segons alguns concessionaris, la venda de vehicles d'ocasió segueix creixent. Els vehicles d'ocasió són dels més buscats avui en dia i és que l'objectiu de molts consumidors és també trobar bons models per a un preu més econòmic, tal com expliquen des d'Aura Motor. En parla el seu cap de vendes, Jordi Comelles.
El vehicle d'aquest tipus d'ocasió també està pujant. Aquest any hi ha un creixement d'un 3% versus l'any passat del mercat d'ocasió a Catalunya. Llavors, dius, això està fent que encara estigui consolidant-se i encara una mica a l'alça. No com l'any passat, però està evolucionant positivament. El mercat de cotxes d'ocasió, podem dir que avui per avui és un... De cada cotxe nou que es ven, se'n venen 2,4 d'ocasió.
Ara el perfil més buscat són turismes i furgonetes d'un a 3 anys, majoritàriament híbrids, però també de gasolina.
Perquè han passat l'any passat problemes a tot el món d'estocs, de fabricació, llargs temps d'espera per la gent, un cotxe, una furgoneta. Això està reculant. Afortunadament aquest any estem millorant els temps tots els fabricants. I també el que va portar una mica a l'evolució, a l'explosió de la venda de vehicles de segona mà, sobretot seminous, de 1 a 3 anys, també perquè no, la gent no es podia esperar, no? Llavors buscaven el mercat paral·lel del vehicle d'ocasió. Furgonetes, turismes, tot això ens va anar molt bé. Inclús hi va haver-hi doncs, uns creixements desproporcionats, un 30% d'aquest tipus de vehicles.
Des d'Aura Motor expliquen que l'híbrid cada vegada va guanyant més terreny i que d'alguna manera suposa l'avançada de l'era elèctrica que no acaba de fer el desplegament total, entre altres coses pels pocs avantatges que es donen. I és que en alguns països nòrdics els governs ja estan propiciant avantatges fiscals per a aquest tipus de vehicles, tal com expliquen des d'aquest concessionari Garrotxí.
És un quart de 9 i 3 minuts, notícia d'última hora. Ripoll té una nova alcaldessa. Es diu Sara Marín, estudia a l'Escola Badruna i ha estat escollida amb unes votacions molt ajustades. És la nova batllessa infantil que, juntament amb els seus companys, tiraran endavant el petit consistori durant el curs. A veure què en surt de tot això. Sigui com sigui, les claus de treball de cara al proper curs seran els següents, perquè consideren que cal incidir-hi especialment. D'una banda, la seguretat i, de l'altra, la millora global de la Vila Comtal. Ens ho explica amb més detall la Paula Sayago.
La Salau del Pradell de Ripoll va ser testimoni de la formació del 12è consistori infantil a l'Ajuntament. El ple ha escollit a Sara Marín de l'Escola Badruna com a nova batllessa infantil. Així doncs, Roger Casas i Martina Fabregó, que van compartir l'alcaldia el curs 2022-2023, van cedir la vara a la nova alcaldessa després d'unes votacions molt ajustades. Marín agafa la responsabilitat d'encapçalar l'assemblea a partir d'ara i en la pròxima trobada presidirà el repartiment de les regidories de la resta de representants. En parla la nova batllessa infantil, Sara Marín.
Per mi significa una experiència molt maca de viure i així serà un record que ens quedarà per sempre. Al principi estava molt nerviosa, però ara que m'he presentat, que tinc aquesta oportunitat, ja estic superbé, estic... Ara mateix estic que dic uau.
En aquest mandat l'acompanyaran nens i nenes d'altres escoles de Ripoll, Itziar Vigara i Eudald Morera de l'escola Joan Maragall, Onia Martínez i Helena Urriols dels Salesians, Noa Montes i Gil Serrano del Tomàs Reguer i Ot Casals Villegas. Durant la seva presentació tots ells van destacar la seguretat i la millora de Ripoll com dos eixos de treball fonamentals.
Que xulo tot això. Bé, les cuines tornen a encendre's a l'aula d'hostaleria del Ripollès. Ja ha començat un nou curs en què el servei de dinar s'ha reprès. Els alumnes de l'Institut Abat Oliva de Ripoll s'encarreguen de preparar el menú que s'hi ofereix.
Enguany s'ha registrat un augment de matriculacions per als cursos després d'un últim curs en què va perillar la seva continuïtat.
Ens ho explica en Pol Balcells.
Les olles tornen a fumejar i els plats comencen a sortir de la cuina. L'aula d'hostaleria del Ripollès ha tornat a engegar un nou curs i ho fa amb bones perspectives després d'una última edició complicada en la qual la pervivència dels cicles de cuina i pastisseria a la comarca perillaven. Ara, però, l'augment de l'alumnat que s'ha inscrit a les noves formacions fa albirar una nova dinàmica i també optimisme per a aquesta nova etapa. Chantal Pérez és la vicepresidenta del Consell Comarcal del Ripollès.
Esquerra, que és el grup al qual represento també, doncs l'any passat vam lluitar molt activament pel manteniment d'aquest cicle de cuina i pastisseria, i ho vam fer doncs, perquè creiem que, tot i que hi havia pocs inscrits i que ja des de la pròpia direcció de l'Institut Abat Oliva s'havia optat per fer el canvi pel cicle de cures, nosaltres pensem que han de ser serveis cumulatius.
L'entesa entre el Departament d'Educació, l'Agència de Desenvolupament i l'Institut Abat Oliva no només beneficia l'alumnat que pot seguir cursant aquesta línia formativa, sinó també els productors de quilòmetre zero de casa nostra. Tot i que és una tendència habitual que les xifres de matriculacions fluctuïn, el fet que es continuï oferint la possibilitat de cursar aquests estudis de formació al Ripollès es veu com una oportunitat per nodrir de professionals un sector que té molt múscul en l'àmbit comarcal. Arran de la pandèmia, el sector té dificultats per trobar personal format i per aquest motiu la vicepresidenta comarcal assenyala que és rellevant mantenir actius cicles com els que s'ofereixen de cuina i pastisseria.
Itziar González és l'arquitecte encarregada de rehabilitar el barri vell d'Olot. L'avalen els seus treballs per transformar les Rambles de Barcelona, actuacions en les quals s'ha pogut veure com González treballava responent les demandes dels veïns i veïnes. Una qüestió que, segons l'alcalde d'Olot, Pep Berga, també es veurà aquí.
Aquests treballs depenen d'un nou pla de barris de la Generalitat que s'espera que s'obri entre finals d'aquest any i a principis de l'any vinent.
Informa Pere Ubac.
L'alcalde d'Olot, Pep Berga, assegura que molts veïns s'han traslladat en els últims anys a altres zones de la ciutat a causa de les males condicions dels habitatges del nucli antic. Principalment es tracta de persones grans que preferirien tornar al centre de la ciutat, ja que altres barris com el de Montolivet o el de Benavent tenen molt desnivell. L'Ajuntament d'Olot ha treballat durant anys per recuperar el barri vell amb obres com el creixement del Passeig de la Muralla, la rehabilitació de la plaça Camp d'en Mas i diferents actuacions en habitatge. Tot i això, segons Berga, són aquestes actuacions en habitatges les que realment transformaran el barri, però això depèn dels propietaris privats. L'alcalde assegura, però, que els edificis del nucli antic necessiten una gran inversió que difícilment serà recuperable. Per això, des de l'Ajuntament esperen un nou pla de barris a principis de l'any vinent.
El pla de barris vindrà acompanyat de diner públic de la Generalitat que ens ha de permetre doncs, actuacions. Per això és tan important que anticipadament havem preparat el marc jurídic en què s'hauran de produir aquestes actuacions i sobretot el que és més important és que donem instruments a la propietat perquè puguin invertir d'una manera efectiva en les seves finques perquè ara el que hem de recuperar sobretot és l'habitatge.
La persona encarregada de rehabilitar el barri vell és Itziar González, l'arquitecte que també es va encarregar de la transformació de les Rambles de Barcelona. Algú que, segons Berga, té una forma de treballar molt col·laborativa amb l'entorn i les persones que hi viuen i hi treballen.
La manera de treballar de la Itziar és una... Ella sempre ho fa directament. De fet, per fer aquest treball no ho farà ni des de casa seva ni des d'un despatx de l'Ajuntament, el farà des del nucli, el nucli antic directament. Buscarà un lloc allà des d'on treballar, perquè ella, per ella és molt important conèixer personalment a les persones, doncs, que viuen, que tenen botigues, els propietaris. És a partir d'aquest coneixement personal té una manera de treballar molt comunitària, molt singular, molt d'ella, i que a més li agrada fer-ho en ella personalment.
Berga assegura que fa temps que treballen en aquest projecte i que aquests estudis han servit per traslladar a l'arquitecte en quin estat es troba el barri.
El programa Cocodril Club arriba als 30 anys en antena. Vine a la festa d'aniversari. La celebrarem el diumenge 22 d'octubre de 18 a 22 hores a la discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb les cançons que més us agrada ballar de tots els temps. Actuaran com a padrins Leslie del Cirex. Maldigo mi destino. Mi estrella se eclipsó. I Santi Carulla dels Mustang. El diumenge 22 a partir de les 6 de la tarda a la discoteca Barrocos Aribau 242 de Barcelona. 30 anys de ràdio, 30 anys plens de bona música, 30 anys de...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Hasta luego, cocodrilo.
L'Olot intentarà colar-se a la final de la Copa Catalunya.
A un pas de la final, la Unió Esportiva Olot torna a centrar-se en la Copa Catalunya dos mesos després. A finals d'agost, els olotins van eliminar el Badalona als penals i van obtenir el bitllet per jugar a les semifinals de la competició. Els olotins visiten el Nou Sardenya per enfrontar-se a una Europa de segona federació que ho ha guanyat tot a casa aquest curs. El tècnic Pedro Dolera admet que l'Europa és el favorit.
Però bueno, vull dir, són favorits, està clar que per categoria, perquè juguen a camp seu i perquè, bueno, tenen tot molt, com molt més apamat perquè sigui així, però nosaltres farem tot el possible perquè no sigui així. Vull dir, estem conscienciats de la feina que ens toca fer, que haurem de córrer molt i de lluitar molt i d'estar molt precisos en moltes coses.
L'entrenador Pedro Dolera tornarà al camp dels Escapolats, on va ser casa seva durant 6 temporades i on ja va guanyar precisament la Copa Catalunya l'any 2015. El tècnic nega que el resultat del partit condicioni el gran duel de Lliga d'aquest diumenge contra el líder, l'Hospitalet, tot i que reconeix que una victòria il·lusionaria l'afició.
Però home, sí que es pot donar aquest punt de creença com a equip, si fossin capaços de guanyar, doncs ostres, saltes una tanca molt, molt important, no? Que al final és el que busques, no? A mesura des que vaig arribar aquí, doncs vaig agafar un equip nou, després vam fer una miqueta més, un dia van jugar millor, un altre pitjor, ara ja anem identificant tot, anem fent... Bueno, doncs una mica és fer un passet més.
El maig ja juga aquest dimecres a 8:45 del vespre i es pot seguir en directe per Ràdio Olot a partir de mitja hora abans que comenci l'enfrontament.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 d'octubre, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
Informa-te'n a Garatge Andreu Opel, a la carretera de Sant Joan les Abadesses, 120, Olot.
Fes Més, el bricolatge de casa.
Menjadors, salons, habitacions... Amb els mobles en kit de Fes Més et dona vida als teus espais i decora cada racó com més t'agradi. Descarrega't el nostre fullet a fesmes.com.
I si vols consells, descomptes i promocions, subscriu-te al nostre newsletter. Entra a fesmes.com, dos clics i ja tens tots els avantatges. Fes Més, gasta menys.
Amb la vista, no te la juguis. A Ola Òptica, l'òptica de la plaça Catalunya d'Olot, et regalem una revisió de la vista completa i, a més, fins al 30 de novembre, tindràs un 50% de descompte en ulleres i audiòfons. Demana'n cita al 972 26 60 61 o vine directament al nostre establiment de la plaça Catalunya 15 d'Olot. A Ola Òptica, cuidarem de la teva visió com et mereixes. T'hi esperem!
No deixis escapar les ofertes d'aquesta temporada amb maquinària agrícola i forestal del Taller Reyes. Motoserra estil des de 179 euros, bufador estil des de 99, desbrossadora estil des de 59 i hidronetejadores estil des de 99. A què esperes? Aquestes ofertes les trobaràs al Taller Reyes. Botigues estil Onda i Husqvarna per Olot i Girona.
Et sona aquest soroll?
És el so del teu nou cotxe elèctric. No saps com recarregar-lo a casa o et fa por fer-ho per la despesa del punt de càrrega? Som la teva solució. Som Figueres Fills. Demana'ns informació i et farem la instal·lació a mida pel teu cotxe. Figueres Fills, a la plaça Manel Marcillo 6 d'Olot, al 972-2700-31 i a les nostres xarxes socials. Figueres Fills, il·luminem la teva vida des de fa més de 50 anys.
Arriba la festa més esperada. La Unió Esportiva Olot presenta Un Dia de Party, la festa nocturna que tindrà lloc el proper dissabte 21 d'octubre a partir de les 11 a la Sala Turín d'Olot. Comptarà amb la participació d'artistes locals com Manzau, DJ Àngel i Dimoni i DJ Curva. Compra l'entrada anticipada al web ueolot.com per només 10 euros. Inclou l'entrada a la festa, consumició, entrada per a l'Olot Hospitalet de l'endemà i consumició a l'estadi. L'entrada a taquilles costarà 12 euros. L'aforament és limitat i l'acte és per a majors de 18 anys. Que no t'ho expliquin. Viu un dia de party amb la Unió Esportiva Olot.
Bon dia, bona hora. Són 9:15 del matí.
5 minuts més.
5 minuts més amb Joel Tallant i Aniol Puigvert.
Que estem a punt ja per explicar-vos l'actualitat informativa d'aquesta jornada. Si ara mateix us acabeu d'incorporar a la nostra antena, heu de saber que avui és dimecres 18 d'octubre del 2023, dia de Sant Lluc, dia del patró d'Olot. Gairebé 10 anys després de l'arribada de l'eruga del Boix a la Garrotxa, està costant que les buixedes rebrotin.
Tal com expliquen des del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa, per sota dels 700 metres a cota, està costant que recuperin els boixos. En canvi, per sobre dels 1.000, sí.
Ho explica Joan Montserrat, és tècnic del Parc Natural.
Trobem que les buixedes amb una cota inferior a 700 metres pràcticament estan totes seques. Seques perquè ja fa uns anys que l'han anat atacant. I per sobre aquesta cota tenim les buixedes, que encara van rebrotant, poden anar rebrotant, però que hi ha una afectació. O sigui, encara tenim la papallona del boix, que està a la zona, està pendent, en els llocs on estan ajardinats, si no hi ha tractament, doncs l'oruga, o sigui, la papallona ataca i el boix es mor, i si hi ha tractament doncs es pot anar salvant de moment.
Una problemàtica que s'estén als boscos tant del Ripollès com de la Garrotxa. Per cert, viure al costat dels volcans no és perillós si prenem les mesures necessàries.
Ho diu el geòleg Joan Martí Molist, que assenyala la importància d'aprofitar els recursos que ofereix.
Hi ha els dos aspectes, viure com viure amb els volcans i fer un aprofitament racional i no tenir por de viure al costat dels volcans. És a dir, és un aspecte que a vegades es discuteix. Els volcans són perillosos si no sabem que hi vivim al costat, però si ho sabem i prenem les mesures que hem de prendre, doncs jo penso que no hi ha d'haver masses problemes, no? El que passa que sempre hem de fer és anticipar-nos a la seva activitat, i això només es pot fer en base al coneixement.
El doctor Molist tancarà el cicle dels grans interrogants de la ciència aquest divendres a l'Espai Cràter d'Olot.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La policia local de Ripoll continua amb els controls ordenats pel Servei Català de Trànsit. Aquesta setmana n'hi ha el que toca.
Doncs el cos de policia es centra en la circulació de patinets elèctrics i bicicletes.
Escoltem en Francesc Campaio, cap de la policia local de Ripoll.
És més complicat perquè no tenen vestidor, no tenen matrícula. Esclar, un cotxe és més fàcil perquè li apuntes la matrícula i encara que marxi ja el pots denunciar. Un patinet l'has d'aturar, has d'identificar el conductor, has de saber de qui es tracta, saber el domicili per poder-lo denunciar.
Hem de recordar que els vehicles de mobilitat personal tenen restringida la circulació al carrer Sant Pere. Per cert, per cada cotxe nou que es ven, se'n venen 2,5 d'ocasió. El sector del cotxe de segona mà està en alça per la crisi de components i per la butxaca dels consumidors, ho han reconegut. En declaracions a aquesta casa, Jordi Comelles, cap de vendes d'Aura Motor.
El vehicle d'aquest tipus d'ocasió també està pujant. Aquest any hi ha un creixement d'un 3% versus l'any passat del mercat d'ocasió a Catalunya. Llavors, dius, això està fent que encara estigui consolidant-se i encara una mica a l'alça. No com l'any passat, però està evolucionant positivament. El mercat de cotxes d'ocasió, podem dir que avui per avui és un... De cada cotxe nou que es ven, se'n venen 2,4 d'ocasió.
I a les últimes hores hem sabut que Ripoll té una nova alcaldessa. Es diu Sara Marín, estudia a l'Escola Badruna i ha estat escollida amb unes votacions molt ajustades. És la nova batllessa infantil que, juntament amb els seus companys, tiraran endavant el petit consistori durant el curs. Les seves claus de treball les tenen clares: la seguretat i la millora de la vila comtal.
Per mi significa una experiència molt maca de viure i així serà un record que ens quedarà per sempre. Al principi estava molt nerviosa, però ara que m'he presentat, que tinc aquesta oportunitat, ja estic superbé, estic... Ara mateix estic que dic uau.
Uau, les cuines tornen a encendre's a l'aula d'hostaleria del Ripollès. Ja ha començat un nou curs en què el servei de dinar s'ha reprès.
Els alumnes de l'Institut Abat Oliva de Ripoll s'encarreguen de preparar el menú que s'hi ofereix.
Esquerra, que és el grup pel qual represento també, doncs l'any passat vam lluitar molt activament pel manteniment d'aquest cicle de cuina i pastisseria. I ho vam fer doncs, perquè creiem que, tot i que hi havia pocs inscrits i que ja des de la pròpia direcció de l'Institut Abat Oliva s'havia optat per fer el canvi pel cicle de cures, nosaltres pensem que han de ser serveis cumulatius.
Els alumnes de l'Institut Abat Oliva de Ripoll s'encarreguen de preparar el menú que s'hi ofereix enguany. Ara sentíem a la Chantal Pérez, que és la vicepresidenta del Consell Comarcal. S'ha registrat un augment de matriculacions per als cursos després d'un últim curs en què va perillar la seva continuïtat. I a Olot hem sabut que Itziar González és l'arquitecte encarregada de millorar el barri vell de la ciutat.
L'avalen els seus treballs per transformar les Rambles de Barcelona, actuacions en les quals es va poder veure com González treballava responent les demandes dels veïns i veïnes, cosa que, segons l'alcalde d'Olot, Pep Berga, es repetirà aquí també.
La manera de treballar de la Itziar és una... ella sempre ho fa directament. De fet, per fer aquest treball no ho farà ni des de casa seva ni des d'un despatx de l'Ajuntament, el farà des del nucli, el nucli antic directament, buscarà un lloc en allà des d'on treballar, perquè ella, per ella és molt important conèixer personalment a les persones doncs, que viuen, que tenen botigues, els propietaris. És a partir d'aquest coneixement personal té una manera de treballar molt comunitària, molt singular, molt d'ella, i que a més li agrada fer-ho en ella personalment.
En esports, la Unió Esportiva Olot intentarà colar-se a la final de la Copa Catalunya. Els de Pedro Dolera visiten l'Europa de Segona Federació aquest dimecres a les semifinals del torneig.
Però home, sí que es pot donar aquest punt de creença com a equip, si fossin capaços de guanyar, doncs ostres, saltes una tanca molt, molt important, no? Que al final és el que busques, no? A mesura des que vaig arribar aquí, doncs vaig agafar un equip nou, després vam fer una miqueta més, un dia van jugar millor, un altre pitjor, ara ja anem identificant tot, anem fent... Bueno, doncs una mica és fer un passet més.
I avui també us explicarem que la Sara Ismael és campiona de la Queens League. La futbolista de Ripoll va aixecar el seu primer títol amb l'Aniquiladores Futbol Club després d'imposar-se a la gran final contra les Saians Futbol Club.
Ara tens dies per celebrar la victòria, però el 29 d'octubre arrenca una nova competició, la Kingdom Cup.
De seguida traiem el cap a l'exterior.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Crònica de Catalunya, Espanya i el món. Álvarez intenta tancar el xoc diplomàtic amb Israel arran de les declaracions de Belarra.
La ministra de Drets Socials i líder de Podem, Ione Belarra, planteja al PSOE que cal portar Netanyahu al Tribunal Penal Internacional per crims de guerra.
Amb la mirada posada al Pròxim Orient, centenars de morts en un atac aeri en un hospital de Gaza.
Israel i Hamas s'acusen mútuament de la massacre en què hi hauria almenys 500 víctimes mortals.
Hamas mostra la primera prova de vida d'una hostatja israeliana segrestada a Gaza.
Les forces de defensa d'Israel han confirmat que Mia Sham va ser capturada al Festival de Música Supernova.
Acord europeu per la reforma del mercat elèctric.
La reforma pactada pel ministre d'Energia de la Unió Europea aposta per un desplegament massiu de les energies renovables i un sistema que minimitzi la dependència dels carburants provinents de Rússia.
L'interès de les lletres del Tresor torna a pujar i bat rècords.
Continua pujant la rendibilitat de les lletres del Tresor. En la subhasta feta aquest dimarts, els títols a 9 mesos han tocat màxims dels últims 10 anys.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Molt pendents del cel, atenció, perquè s'acosten canvis importants en el temps, sobretot a partir de demà. Ara ens ho explica en Dani Ramírez. Abans, però, mapa de temperatures. Com ens llevem avui?
Ens llevem amb 9 graus a Vall de Núria, 13 a Das, 15 a Ribes de Freser, 16 graus a Ripoll i Mieres, 17 a Vic, 18 graus a Sant Feliu de Pallerols i Castellfollit de la Roca, 19 a Olot, Santa Pau i Anglès, 20 graus a Girona i 21 graus a la Vall d'en Bas, Banyoles, Figueres i Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani, quan vulguis.
Durant les últimes hores, ahir va entrar vent del sud i la temperatura va pujar a la meitat est de les comarques de Girona, especialment a l'Empordà, 28-29 graus a l'Alt Empordà, calor. De matinada hi va haver ruixats, aquests no estaven previstos, 14 litres, per exemple, per metre quadrat a Roses, 12 a Portbou, 7-8 litres al Port de la Selva. I al vespre va arribar una gotellada despistada. Però avui el vent del sud s'intensifica. Pot arribar a ratxes de 50-60 per hora i la temperatura encara podria pujar una mica més. Serà el dia més càlid d'aquesta setmana, màximes de 25-28 a molts indrets, no tant a l'interior, aquesta temperatura disparada a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, al Pla de l'Estany, al Gironès i a la Selva, potser també baixa Garrotxa, localment arribant als 30 graus de temperatura màxima. No descartaríem a l'Empordà algun valor de 31 graus. Tot això en un dia de sol i núvols, de variabilitat, matí emboirat a la Plana de Vic, només aquí, i en principi sense precipitacions. Al vespre pot arribar alguna gota al Pirineu. Dijous, canvi de temps important, ens arriba una pertorbació molt activa entre la tarda i el vespre. El matí pot aguantar, però la tarda i el vespre ja tindrem pluges, que podrien ser moderades a intenses, sobretot la nit de dijous a divendres i divendres matinada a matí. Aquestes pluges vindran acompanyades de vent, de fort onatge, de temporal marítim i compta en zones inundables a prop de la costa per l'elevació del mar i també per algunes pluges que podrien superar els 50 litres per metre quadrat.
Peixos Isma, dum-durum-durum, Peixos Isma, dum-durum-durum, Peixos Isma, dum-durum-durum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Aquest dijous es celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Mama i una vegada més, elles han d'estar guapes i valentes.
Avui esmorzem amb...
Avui esmorzem amb la Paqui Badosa, és la presidenta d'Oncolliga a les comarques de Girona.
Amb el suport de Tuiting.
Què tal, Paqui, com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia i bona hora. Superbé.
Demà és un dia important, és un dia per la conscienciació, de fet ho hauria de ser cada dia, però demà és un dia en què ens aturarem i reflexionarem sobre la importància de la prevenció en el càncer de mama. Guapes i valentes és el lema que vosaltres esteu mantenint ja des de fa alguns anys. Per què vareu escollir en el seu moment un lema com aquest?
Doncs mira, primer de tot me remeto tot el que has començat, perquè és cert que demà és el Dia Mundial del Càncer de Mama i que està bé i que hi pensem tots, però també vull que quedi constància que cada dia és algun dia del càncer. Saps què vull dir-te? Que no hi ha només càncer de mama, malgrat hi ha moltíssima gent i tal, val? Per tant, sí, és cert, demà és el de mama i nosaltres, guapes i valentes, doncs perquè la dona que passa per un procés i que moltes vegades doncs és justament el de mama, doncs l'hem d'empoderar, s'ha de sentir guapa, és valenta, és guapa i per tant nosaltres com a fundació el que fem és ajudar-los a que ho aconsegueixin, vale? Vull dir, sigui amb els cabells, sigui amb l'estètica oncològica, sigui amb tot el suport, és a dir, empoderar, doncs perquè surtin amb aquestes ganes de lluitar i vèncer el que faci falta.
Paqui, en quina situació ens trobem en aquest moment quan parlem del càncer de mama a les comarques de Girona?
Bueno, el càncer de mama sempre és el que hi ha un número més elevat, això és una realitat, per tant, tal, la bona notícia és que s'està investigant moltíssim i que, per tant, cada vegada més és un càncer que amb un final doncs fantàstic, és a dir, un procés que evidentment no volem passar a ningú, per tant això és així, però que hi ha doncs molts mitjans, diguem-ne, perquè al cap d'uns anys doncs ja sigui una cosa passada. Per tant, això realment és una dada molt important. Nosaltres, per exemple, com a fundació, també t'he de dir que cada any fem una activitat que es diu OncoSwim, potser n'heu sentit a parlar de nedar les 30 milles, i el que es recapta en aquesta activitat, que són bastants diners, doncs sempre va íntegre a l'investigació del càncer de mama.
Tinc la sensació de que cada vegada estem més involucrats amb la lluita contra el càncer, cada vegada fem més aportacions i cada vegada estem més compromesos tots plegats. És així?
Nosaltres la sensació que tenim, i per tant des de molta alegria, és així. És a dir, almenys nosaltres, Fundació Oncolliga, que saps que vull dir, el nostre objectiu és ajudar sempre el malalt de càncer i familiar, ens trobem amb un entorn molt solidari, i això doncs és perquè estiguem, no, que una bona notícia de bon dematí, i és que aquest món encara és salvable i que és solidari i que per tant ens ajudem. Nosaltres en tenim molta sort, bàsicament, és el nostre motor de poder fer el que fem, sempre amb les activitats per les quals obtenim uns beneficis i que després podem, evidentment, fer tots aquests serveis, no? Per tant, és una bona notícia, vivim en un món solidari i compromès.
De totes maneres, què és el que us caldria més en aquest moment? Quines són les principals necessitats que teniu com a col·lectiu per tal d'ajudar les persones que ho necessiten?
A veure, nosaltres sempre, i és molt fumut, sempre acabes parlant d'un tema diners, diguem-ne, no? Perquè, evidentment, nosaltres fem totes les activitats i amb aquestes activitats, doncs, aquests diners que recollim són els que podem fer tots aquests serveis que Déu-n'hi-do el ventall que tenim, i encara la intenció és anar creixent una mica més, no? Per tant, el que necessitem és el que, de fet, ja hem dit, aquesta gent solidària que vulgui participar en aquestes activitats, perquè això després és una cadena, saps? Per tant, ens cal aquest entorn proper, aquest entorn que et doni un cop de mà, i la veritat és que estem contents. Necessitem nosaltres com a fundació també un pack molt gran de voluntaris que ens ajudin a tirar a terme, i la veritat és que també existeix aquesta gent més directa, diguem-ne, no? Voluntària a l'hora d'organitzar, i gràcies a Déu també tenim molts voluntaris que ens ajuden, i altres iniciatives, diguem-ne, més aïllades a l'Oncolliga, però connectades d'alguna manera, com per exemple la setmana que ve hi haurà la cursa de la dona d'aquí a les Preses, i llavors també és un col·lectiu d'unes noies trempadíssimes, doncs, que molt properes a nosaltres, i aquesta activitat que se l'estan currant fa molts de dies, doncs també ens ajudaran a nosaltres perquè puguem continuar amb els serveis. Per tant, és un agraïment immens, de veritat.
Paqui Badosa, presidenta d'Oncolliga a les comarques de Girona. Seguim lluitant, seguim endavant, ara i sempre. Gràcies.
I tant, gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tablets fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Contracta fibra i mòbil amb Mas Mòbil per només 39,90 € al mes, i entraràs en el sorteig de 250 €. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972-26-24-25.
Són 9:02. En Rialla s'acomiada després de 45 anys a la Garrotxa fent somriure els més petits. L'entitat ha anunciat el seu adeu aquest dimarts i ha programat una agenda d'actes pel cap de setmana del 25 al 29 d'octubre. Des de Rialla es creuen que ja han fet tota la feina i han complert l'objectiu de fer gaudir el públic familiar garrotxí al llarg de més de 40 anys. Les figures de la faràndula de Rialla seran cedides als esplais de la Garrotxa. Informa Roger Isern.
Rialla abaixa el taló 45 anys després del seu
seu naixement. L'any 1978 es va crear aquesta entitat amb el gran objectiu de fer gaudir els més petits i promoure noves activitats familiars per arreu de la comarca. Després de més de 4 dècades dedicades a això, Rialles marxa per sempre. Des de l'entitat creuen que han arribat al seu punt final amb la feina feta i esperen que se segueixin fent activitats per als més petits. Marxen agraïts pel tracte rebut, amb el record d'imatges d'actes plens de gom a gom o moments com la Creu de Sant Jordi de l'any 2000 o les Ales de la Cultura del 2003. Una de les membres de Rialles, Marta Guitart, ha explicat en la roda de premsa de comiat que marxen amb la convicció que han fet tota la feina.
La missió de Rialles la durem per conclosa. En aquest moment les institucions públiques ja ens abasteixen d'aquesta programació i d'aquesta necessitat que en un moment donat, quan va néixer Rialles, no estava coberta. Ara plegarà Rialles, tancarem, però veureu que no deixarà d'haver-hi propostes escèniques, no?, pel públic familiar.
Per commemorar el final dels 45 anys de vida de Rialles, s'ha organitzat una agenda d'actes pel cap de setmana del 28-29 d'octubre. Al llarg de dissabte a la tarda es faran tallers, actuacions i circ, i diumenge a la tarda també es farà un acte, com la resta, gratuït i per a tots els públics. Ho explica una de les membres de Rialles, Esther Sala.
I pel diumenge el que tenim preparat és a les 5 de la tarda un assaig obert de l'espectacle Com els pingüins, de la companyia de la Bleda, que s'acabarà més o menys cap a les 6, i llavors a les 6 de la tarda, aquí fora al teatre, tenim pensat doncs explicar per darrera vegada el conte del nen de Rialles amb la Dolors Arquer. També tenim pensat que el nen i els sols de Rialles ballin per acomiadar-se, però serà un comiat temporal perquè els cedirem a l'entitat Esplais de la Garrotxa.
Rialles deixa una empremta enorme en moltes famílies i més d'una generació, una de les entitats culturals que més anys ha estat activa i que ha tancat la seva etapa deixant un llegat gairebé inigualable a la ciutat.
I Camprodon ha estat una de les seus de les Jornades Europees de Patrimoni a la comarca del Ripollès. L'objectiu ha estat conèixer la història de la vila durant la retirada, quins van ser els punts dels quals encara se'n conserven alguns vestigis i com tot plegat va influir en la vida de les persones que residien a Camprodon i els pobles del voltant. Judit Lechon.
Les Jornades Europees de Patrimoni també han fet aturada al Ripollès amb activitats per descobrir la història i diversos racons dels municipis per on ha passat la proposta. A Ripoll s'han pogut visitar durant tot el cap de setmana el Museu Etnogràfic, la Farga Palau i el Refugi Antiaeri. A Vallfogona, les restes arqueològiques del Castell de Milany. A Sant Joan, el Molí Petit. I a Camprodon, els punts que van formar part del Camí de la Retirada. Lluís Bassaganya és gestor cultural de l'Espai Cultural Cal Marquès.
Esclar, sempre queda aquella cosa que dius, vale, parlem del punt, del pas de frontera allà dalt, però en canvi no es fan explicacions de què va passar aquí a Camprodon durant aquests últims dies de l'exili republicà. I per tant, doncs, amb aquestes, en el marc d'aquestes Jornades Europees de Patrimoni, vam decidir de fer això, d'explicar doncs què havia passat durant la retirada aquí a la població de Camprodon.
Aquests han estat els punts que encara queden visibles a Camprodon de la retirada i la Guerra Civil, espais que s'han senyalitzat amb l'objectiu de conservar la història del municipi.
Per exemple, ara aquí estem a la plaça de la Vila, darrere nostre doncs, tenim un cartell del Comitè Revolucionari d'aquí de Camprodon, on explicarem que aquí hi havia la seu del Comitè Revolucionari. També explicarem una mica dia per dia com va ser aquesta arribada d'aquests franquistes a la zona d'aquí Camprodon i com els republicans van defensar la població. Llavors passarem pel passeig Maristany, on també tocarem el tema del president del govern, d'en Negrín, que es havia establert aquí a Camprodon.
La proposta a Camprodon ha comptat amb la participació de més d'una trentena de persones, omplint així totes les places disponibles. La història de la vila durant la retirada ha copsat tota l'atenció dels assistents, que han escoltat amb interès tot el que va passar al poble i els vestigis encara visibles que queden de tot aquell període.
Esports, Sara Ismael és campiona de la Queens League. La futbolista de Ripoll va aixecar el seu primer títol amb l'Aniquiladores Futbol Club després d'imposar-se a la gran final contra les Saians. Ara té uns dies per celebrar la victòria, però el 29 d'octubre arrenca una nova competició, la Kingdom Cup. Martí Palau.
La ripollesa Sara Ismael és campiona de la Queens League. En la final a 4 que va tenir lloc a l'estadi de la Rosaleda de Màlaga, l'Aniquiladores Futbol Club va guanyar el títol, desfent-se de Pio Futbol Club a la semifinal, a la tanda de penals, i vencent a Saians Futbol Club a la gran final, per 2-1. Les dianes de Xivi Ferrer i Adriana Sáez van significar el primer títol de la història per al conjunt presidit per la creadora de contingut ESPE. L'Aniquiladores Futbol Club no era l'equip favorit per endur-se el títol, però amb esforç, constància i la fortuna necessària s'han proclamat campiones. Sara Ismael no ha pogut marcar cap gol a la final a 4, però les seves actuacions han permès que l'equip arribés a la fase final, acumulant 9 gols i 3 assistències en 8 partits, unes xifres espectaculars. A la fase regular, Aniquiladora s'ha classificat en segona posició, després de sumar 3 victòries i 2 derrotes en els 5 partits disputats, amb 14 gols a favor i 15 en contra. La migcampista ripollesa tindrà ara uns dies per assaborir el triomf, però no molts, perquè el 29 d'octubre se celebrarà la Kingdom Cup, la nova creació de Gerard Piqué. És un format innovador, on els equips masculins i femenins s'ajuntaran per participar en el mateix torneig. Durant els duels entre els clubs, una part la jugaran els conjunts femenins i l'altra els masculins, de tal manera que ambdós equips cooperaran per assolir la victòria. Com en les altres dues lligues, la Kingdom Cup disputarà la fase de grups al Cupra Arena de Barcelona, amb 2 grups de 6 equips, i la fase final a una ubicació exterior, que en aquest cas serà el Palau Sant Jordi, el dia 25 de novembre. La fase final la disputaran 4 dels 12 clubs de la Lliga, i el premi per al guanyador serà de 100.000 euros. El club de Sara Ismael ha quedat enquadrat amb Ultimate Móstoles, Gigantes, UK, Cunisports i Los Troncos. Després d'aixecar el seu primer títol, Sara Ismael té un nou repte entre cella i cella del 29 d'octubre al 25 de novembre.
Gràcies, Martí. Esteu escoltant els 5 minuts més i el Club Tenis Taula Olot visita el vigent campió de Superdivisió. L'Olot jugarà a Priego, Marnau Pons, Diogo Silva i Diogo Pinho Guillem.
El Club Tenis Taula Olot afronta la quarta jornada havent tastat tots els resultats possibles. La victòria en el darrer maig ha donat ales a l'equip que s'ha situat a les posicions altes de la taula. La concentració, però, és màxima. L'Olot visita aquest divendres la pista del campió de Superdivisió, el Priego. El vicepresident del club, Xavier Selles, destaca que estan a l'expectativa de conèixer la seva alineació, ja que molts palistes juguen competicions europees aquesta mateixa setmana.
Llavors és un equip que, malgrat que té una plantilla curteta, és de molta qualitat, ells poden anar rotant molts jugadors, els pocs jugadors que tenen els poden anar rotant i sempre faran, trauran una tripleta extraordinària, no? Compten amb un jugador suec, Söderlund, que és molt bo, compten amb un dels millors jugadors de l'any passat, el Carballo, el portuguès Carballo, tiene un altre portuguès, el Diogo Chen.
El Club Tenis Taula Olot visita el vigent campió, el Priego, amb una tripleta nova aquesta campanya. El duel permetrà veure l'estrena d'un dels artífecs de l'ascens, el portuguès Diogo Pinho, que jugarà al costat de Diogo Silva i Arnau Pons.
Fins ara no hi havia hagut l'oportunitat de que entrés a l'alineació. Ens fa molta il·lusió, eh? Jugarà el Diogo Pinho, jugarà el Diogo Silva amb l'Arnau Pons. Pensem que, bueno, és una tripleta que pot donar moltes satisfaccions. Veurem una miqueta com es planteja el partit i a lluitar i intentar treure el màxim possible, no?, de cadascú.
El club ha anunciat fa pocs dies la renúncia d'Esteve Homs com a tècnic per motius laborals, un fet que ha provocat la remodelació de la comissió esportiva del club. Selles descarta, de moment, incorporar un nou entrenador.
L'hem modificat, l'hem enfortit i hem incorporat Marc Costa, que és una persona tot terreny del club, que fa molts anys que està amb nosaltres, que pot desenvolupar una tasca important, i també l'hem rejuvenit en aquest sentit, doncs, incorporant l'Arnau Roca. Buscar un entrenador forani al club és complicat. La temporada ja està en marxa, tothom està col·locat.
El partit entre el Cajasur Priego i el Club Tenis Taula Olot tindrà lloc aquest divendres a les 7 de la tarda.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Doncs fins aquí el nostre informatiu. Gràcies per la confiança. Demà hi tornem a partir de la mateixa hora per despertar-vos amb tota l'actualitat del dia. A partir de demà, recordeu que ja ens haurà d'acompanyar el paraigua perquè canvia el temps de valent.